Eulària de Riu, les 9 i 4 minuts, més notícies i Vetre Ràdio al punt de les 10.
Vetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si t'agrada navegar, pescar, nedar, bussejar, si el teu estil de vida es diu aigua, escolta Passió per la mà i Vetres Ràdio.
Benvinguts una setmana més a Passió per la mà, el vostre espai en el que el Mare Nostrum és sempre el protagonista. Iniciem aquesta nova travessia, ja entrats dins l'any nou, i vos convidam a que navegueu amb nosaltres. Ja sabeu que ho farem d'una forma senzilla, pels que en sabeu i pels que en voleu sobre. Dins aquest vaixell que molla àncores aquest 2015, sortirem de regates i ens farem ressò de com estan els ànims de cara a les possibles prospeccions petrolieres a la Mediterrània, sense oblidar-nos de la fauna de les nostres aigües ni de les històries més interessants que ens du la mà. Ja sabeu que en aquest espai teniu cabuda tots i que podeu participar del programa enviant les vostres idees i suggerències. Ho podeu fer emprant les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Facebook i al web del programa. Animeu-vos i entre tots farem un espai cada vegada més complet. La travessia canvia de dia per a nova tripulació, que estarà comandada, com sempre, pel nostre capità Carlos Ellín, Alberto Guillén en els aparells i Pedro Guasp i una servidora, Laura Marquès, durem el timó. I ja ho sabeu, allà on el vent mos dugui, podeu tenir una cosa ben clara. A Passió per la mà, mos banyarem. Navegau en nosaltres, amollam àncores. I anem ara, com cada setmana, amb el sumari del nostre programa, de la mà de Pedro Guasp.
Bon dia i feliç any nou a tots. Estrenem un any, el 2015, que, entre d'altres coses, és preolímpic. Però abans de Rio 2016 hi ha cites ben interessants a l'àmbit de les regates, com la Transquadra, que en un parell de setmanes iniciarà la segona etapa, tot una gincana per l'Atlàntic entre Madeira i Martinica. De Portugal partiren com a líders Miquel Ensenyat i Xisco Gil, amb qui xerrarem del triomf en el primer tram d'aquesta competició tan exigent i no apta per a novells ni per a víctimes de la crisi dels 40, perquè just aquesta edat, 40 anys, és la mínima per competir. També ens farem una pregunta. D'aquí a 4 dècades haurà patit una metamorfosi el paisatge del litoral balear amb la presència de plataformes petrolieres? És una incògnita que encara s'ha de resoldre, com també està en el calaix d'assumptes pendents al completar la nostra conversa amb Carlos Bravo, d'Aliança Mar Blava, envers de la seva negativa a les prospeccions petrolieres. Tal vegada termes com es fracking vos sonen molt en fora, però tenen més repercussió del que penseu en el dia a dia. Ja ho comprovareu. També veurem un altre perill que amenaça el Mediterrani, els peixos conill. Aquesta espècie és d'origen tropical, però l'escalfament de les nostres aigües les ha transformat en un balneari que no desaprofiten per extendre la seva presència. I Medea ha analitzat quines conseqüències pot tenir aquesta invasió per a l'ecosistema marí i ens relataran les seves conclusions. I no vos podeu perdre tampoc una història marinera amb regús clàssic que vos durà molts d'anys enrere, les notícies i curiositats més cridaneres ni l'agenda per a que un dels propòsits de l'any nou sigui viure tots els esdeveniments nàutics possibles. L'etapa 2015 de la nostra travessia, ara en horari dominical, ha començat amb vent potent, ple de continguts. Laura, en volar i sàmbales.
Idò, sortim de port, Pedro. Començam.
Escoltes Passió per la mà, el port de referència de l'actualitat nàutica balear i Vetres Ràdio.
El 2015, que tot just acaba de néixer, tindrà un argument informatiu que el recorrerà amb molta rotunditat. És una notícia que determinarà el futur de part del litoral balear i que construeix una pregunta de resolució encara bastant incerta. Veurem pous petroliers a la Mediterrània? Per ara ja s'han ajornat 6 dels sondejos de la companyia Kine Energy per cercar petroli a les costes balears. Però tant com varen comprovar el darrer programa de l'any, hi ha col·lectius que no han quedat impassibles i denuncien el perill seriós que aquestes activitats poden tenir per a la salut de múltiples espècies.
Aliança Mar Blava vol combatre aquests possibles experiments i per aconseguir suport no només social, sinó també econòmic, ha iniciat una campanya de micromecenatge per la qual es pot adoptar una petita part del mar Mediterrani. Xerràvem d'aquesta iniciativa i de ses passes que es necessiten per extraure petroli del fons marí quan es temps va frenar la nostra conversa amb el coordinador tècnic d'Aliança Mar Blava, Carlos Bravo. Carlos, benvingut novament a Passió per la Mar i feliç any nou.
Muchísimas gracias.
Mos van quedar, vares comentar que fins i tot el primer estadi de la recerca de petroli, que són els sondejos acústics, després de fer aquesta feina de documentació, aquests sondejos poden fer trontollar el benestar dels animals com cetacis, tortugues i de més. Quin és el motiu exacte?
Pues efectivamente, estos proyectos de prospecciones petrolíferas con la fase en la que están ahora, que pretenden hacer ahora, de sondeos acústicos, lo que generan es una contaminación acústica submarina, una gran cantidad de ruido submarino que puede afectar muy negativamente a una gran cantidad de especies de fauna marina, no solamente cetáceos, que son especialmente sensibles porque tienen un sistema auditivo que se basa en la ecolocalización, ¿no? Es decir, el uso de un sonar con ondas también acústicas para poder situarse adecuadamente, ubicarse en el mar, detectar las presas, contactar con otros congéneres y reproducirse, etcétera. Por lo tanto, es básico para ellos el buen funcionamiento de ese sistema de sonar, que se puede ver completamente perturbado y destruido por estos sondeos acústicos, porque las ondas que generan estos cañones de aire comprimido son capaces de dejarles sordos, ¿no? Hay una frase famosa a nivel internacional en diferentes estudios que dice que una ballena sorda es una ballena muerta, ¿no? Efectivamente, una vez que pierden su capacidad auditiva, pues se pierden realmente, no pueden contactar con otros congéneres, no pueden ubicarse y terminan muriendo o varando en las playas y muriendo también, ¿no? Entonces, estos efectos son muy nocivos para los cetáceos, pero en estos informes que hemos conocido recientemente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, pues se analizan también otros impactos sobre otro tipo de especies, como por ejemplo pues los peces. Por ejemplo, se habla de que habría pues una disminución de las capturas por la muerte de peces, y de no solamente de adultos, sino de las larvas y los jóvenes, los juveniles. También habría un impacto importante sobre especies de tortugas, varias de ellas que están estrictamente protegidas en el Mediterráneo. Invertebrados también se verían muy afectados. Y no olvidemos, también en efecto directo por un lado e indirecto por otro sobre las aves marinas, hay varias especies que están muy amenazadas, en concreto la pardela balear, que es una especie en extremado peligro de extinción, que se vería muy afectada, no solamente porque podrían afectarle también estos sondeos en sus actividades de buceo, sino que al disminuir su fuente alimenticia, disminuir los peces, porque se verían afectados por estos sondeos, también lógicamente se vería indirectamente muy afectada por estos proyectos.
Carlos, si aquests sondejos donessin possibles bons resultats per Keira Energy, després el que s'ha de fer és una cata subterrània, però en aquest punt també ja s'ha de fer pràcticament l'estructura necessària d'un pou. Si el jaciment no es considera bo, per tema de quantitat del que s'extreu, de la qualitat, quan es tanca hi ha riscos de vessaments també?
Bueno, efectivamente, esta fase de la que estamos hablando, los sondeos acústicos, lo que pretenden es localizar a través de estas ondas acústicas y los ecos que se generan en el subsuelo, pues se tratan de evaluar la existencia de posibles yacimientos de hidrocarburos. Una vez que, si esta fase se hiciera, que lo que esperamos es que no se pueda hacer porque esperamos que va a haber unas declaraciones de impacto ambiental negativas, pues entonces ya el proyecto no podría seguir adelante. Si se les permitiera hacer eso, efectivamente luego tendrían que, en los sitios donde consideraran que pudiera haber yacimientos de hidrocarburos, tendrían que hacer un pozo, tendrían que pinchar ya ese pozo, perforarlo, con lo cual ya podría haber un vertido accidental de petróleo importante, como el que se dio en el Golfo de México en el año 2010 por la explosión, el accidente que tuvo una plataforma petrolífera, la llamada Deepwater Horizon de British Petroleum. Y bueno, fue el accidente petrolero más grave que ha habido en la historia de esta industria. Tres meses estuvo saliendo el petróleo sin parar y de luego pues generó un desastre medioambiental en todo el Golfo de México, sobre todo en los estados de la costa americana, que se vieron afectados, y por supuesto un desplome del turismo y de otras actividades económicas como la pesca, que eran fundamentales en esa zona, ¿no? Entonces, una vez que hacen ese pozo, si no hay un vertido ya directamente por es una tecnología muy peligrosa, con mucho riesgo, pues la presión enorme que tiene los hidrocarburos en el subsuelo, al ser perforada la bolsa, puede provocar que no funcionen las válvulas de retención y entonces ese petróleo salga fuera. Esto es lo que pasó en la Deepwater. Si perforaran ese pozo y no encontraran nada, lo tendrían que taponar y, bueno, se supone que eso podría ser seguro, ¿no? Aunque, bueno, hay muchas dudas porque evidentemente no hay una experiencia de largo plazo en la que se pueda demostrar que pozos sellados pues han aguantado decenas y decenas de años, ¿no? Esto es una tecnología muy arriesgada y es una tecnología muy nueva también, en el sentido de que antiguamente pues no se hacían prospecciones en aguas profundas porque nadie tenía necesidad de hacerlo, era sumamente costoso y las petroleras nunca habían puesto sus ojos sobre ese tipo de formaciones en el subsuelo marino. Ahora sí, debido a que el petróleo pues está en una situación, el petróleo convencional fácil de extraer ya no existe, ya lo hemos consumido y ahora se busca petróleo en zonas absolutamente peligrosas, con un coste económico muy elevado y con un riesgo ambiental enorme.
Carlos, en quin punt administratiu, i ja anem acabant, es troba ara mateix el procés i què necessita aquest Energy per iniciar els sondejos?
Bueno, pues el proceso administrativo del proyecto de sondeos acústicos de Kine Energy está, digamos, esperando simplemente a que se emita la declaración de impacto ambiental, que tendría que ser emitida pues en breve, muy en breve, porque tendría que haber salido antes del 10 de diciembre, se retrasó porque se presentó este informe de la Dirección General de Sociedad de la Costa del Mar en expediente y hubo que retrasarlo a la espera de que el promotor hiciera sus observaciones, pero esperamos que en enero salga esta declaración de impacto, que si es negativa, pues daría ya el traste con las intenciones de Kine Energy y ese proyecto se tendría que archivar definitivamente y no se podría hacer allí nada. Luego hay otros dos proyectos que van más retrasados en su tramitación, el de Spectrum Geolimited en el Mar Balear y el de Cyber Exploration en el Golfo de León. Estos, pues en teoría, tendrían que salir a información pública, tendría que salir el estudio de impacto ambiental de esos proyectos, someterse a una fase de alegaciones y, si sigue su tramitación, pues tendrían que también terminar con una declaración de impacto ambiental, que esperemos que sea negativa a la luz de las conclusiones de los informes que hemos sido recientemente.
Carlos Bravo, coordinador tècnic Aliança Mar Blava, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquest primer programa de 2015 de Passió per la Mar i t'emplaçam a altres programes perquè ens vagis explicant com aniran o quin és el procés d'aquestes possibles prospeccions o si realment en el final s'acaba arxivant. Estarem molt pendents aquí des de Passió per la Mar, Carlos, moltíssimes gràcies. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de seguir en contacto con vosotros.
Muchas gracias.
Hay un restaurant. A Ivetres Ràdio escoltes Passió per la Mar, la travessia més acurada pel món marítim balear.
I nou i també noves notícies per satisfer la vostra curiositat envers de tot el que en revolta el món de la mà. I començant per tota una icona de l'activisme mediambiental que han tingut a casa nostra.
És el Rainbow Warriors, la joia de la corona de Greenpeace que ha passat per boxes a les Balears. El taller ha estat en el varador de Palma, STP, on durant una setmana s'ha fet un rentat de cara en el sistema hidràulic, les veles i també la petita embarcació auxiliar que complementa aquest buc amb tanta història darrere. Cal dir, però, que aquest no és el Rainbow Warrior original, sinó la tercera versió. El primer va naufragar durant unes protestes contra les proves nuclears que feia França i el segon va ser donat a una ONG de Bangladesh per fer un hospital flotant. El Rainbow Warrior 3 té 4 anys de vida i és una de les 3 naus que formen la flota Greenpeace. Ara, el guerrer de l'Arc de Sant Martí, que així es diu el seu nom traduït, ja ha partit amb la seva tripulació de 30 persones cap a la següent batalla, una campanya mediambiental a Sud-àfrica.
Batalla perduda, que han lliurat 62 pescadors il·legals de Papua Nova Guinea que operaven en aigües d'Indonèsia. Varen ser descoberts a la badia d'Ambon per la marina indonèsia amb més de 60 tones de captures prohibides i el càstig ha estat contundent i fulminant. Les dues embarcacions que havien fet servir han estat enfonsades. A més, altres 6 naus estan pendents de ser eliminades pel mateix motiu. Una resposta contundent del país sud-asiàtic que calcula que d'haver 5.000 vaixells pesquen fora de la llei cada any en el seu territori, provocant pèrdues milionaris a un estat que té en aquest sector un dels pilars de la seva economia. Si sou pescadors furtius, millor no llançar canya o xarxa a Indonèsia. Ja heu comprovat que no van de bromes per allà.
I que els nostres següents protagonistes mosseguin un esquer és un miracle o com a poc una quimera, perquè viuen a més de 8.000 metres de profunditat. Són un grup de peixos que han estat descoberts en el punt més profund del planeta, la fosa de les Marianes, un abisme de 11 quilòmetres on cabrien, per exemple, l'Everest i un parell de Puigmajors. En aquesta zona del Pacífic, l'expedició de l'Institut Oceanogràfic Smith, batiada com Hades, ha enviat a robots per observar, per exemple, una varietat de peixos caragol semitransparents que sobreviuen de manera totalment natural en un ambient de pressió pràcticament inimaginable. Fins ara es tenia constància de l'existència de fauna marina a 7.700 metres, però la ciència no deixa de sorprendre. La pregunta que queda en l'aire és si en els fons de les Marianes, recordem a 11.000 metres per sota el nivell de la mà, hi ha organismes vius i si existeixen, com poden ser?
I la darrera notícia ens du fins a les Antípodes perquè s'ha disputat la mítica regata Sydney Hobart amb triomf de Wild Oats. Una victòria que permet a aquesta embarcació australiana picar fort a la porta de la història perquè aconsegueix el 8è títol. Rècord d'aquesta competició en 70 anys d'existència. El Wild Oats, que té a l'espanyol Joan Vidal entre la seva tripulació, ha estat el primer en cobrir 728 milles nàutiques que separen Sydney de Hobart, a l'illa veïnada de Tasmània. Entre mitges el perillós estret de Bass, tot un malson pels navegants més experimentats que han batiat aquesta prova com la regata de l'infern, un infern que el White Oats congela, pel que han pogut comprovar quan vol.
Navegant, tripulant, viatger, pescador, bussejador, aquest és el teu port, far i tresor amagat. Això és Passió per la mà, IB3 Ràdio.
Els ocupants dels fons marí, amb una riquesa quasi infinita d'espècies vegetals i animals, formen una joia preuada i molt delicada, també. Qualsevol variació pot fer trontollar el que s'ha brodat durant milers d'anys. Un mapa perfecte dissenyat per la natura que en els darrers anys s'ha vist embrutat per diversos condicionants. Avui vos parlarem d'un exemple desconegut fins ara i que rep llum gràcies a un estudi de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, CIMEDEA, que ha descobert com una espècie amb un nom curiós, però que també és molt perillosa, pot fer caure l'ecosistema mediterrani.
Són els peixos conills, una espècie tropical que ha proliferat a les nostres aigües més properes com a conseqüència de l'escalfament global. La seva acció depredadora ja està tenint efectes que poden ser majors si no es controla en un futur. Per analitzar aquesta qüestió tenim a nosaltres en els micròfons de Passió per la mà la coautora d'aquest estudi, Fiona Tomàs Naix. Salutacions, Fiona.
Bon dia, què tal?
Un 60% manco d'algues i invertebrats i un 40% d'espècies a nivell general és part de la guerra dels peixos conills. Per què és tan perillosa aquesta espècie?
Doncs aquestes espècies són molt perilloses perquè, o sigui, són peixos tropicals que en el seu lloc d'origen tenen un paper molt positiu, que és menjar-se les algues de manera que els coralls sobreviuen, però han entrat a aigües mediterrànies on el que tenim no són coralls sinó algues, i les algues són, diríem, l'espècie formadora d'hàbitat on viuen moltes altres espècies. Aleshores estem veient com uns peixos molt voraços que en aquest sistema de forma natural no existien, doncs s'estan carregant els boscos d'algues.
I en aquest darrer segle ha passat una situació que és que aquest peix de manera natural no hi era, ha estat per secció de som, en aquest cas tot va començar per la construcció del canal de Suez, arriba aquesta espècie aquí, o sigui, l'acció humana ha influït, no?, també.
Exacte, no, absolutament, és a dir, diríem que per una banda, o sigui, el canal de Suez el que ha fet és connectar dos mars que geològicament mai han estat connectats, no? I llavors, clar, de sobte hi ha aquesta connexió artificial i, per tant, estan entrant no només els peixos conills, sinó moltes altres espècies, i a més ara, afegit a l'escalfament global, com són espècies tropicals, és a dir, termòfiles, és a dir, que les aigües calentes els hi van bé, doncs això també ajuda a afavorir la seva expansió. O sigui, que en aquest cas diríem hi ha dos efectes humans, el primer el canal de Suez i després l'escalfament.
L'estudi s'ha fet cobrint 1.000 quilòmetres de costa grega i turca. És allà, Fiona, on el problema arriba en els pitjors límits?
Bé, aquí és on nosaltres ho hem pogut veure. Suposo que a Israel i al Líban i a aquests altres llocs segurament també deu estar igual o pitjor. I a Sicília, de moment, és el lloc on hi ha poblacions, però diríem és el límit occidental, on encara les poblacions no estan molt extenses, i els impactes, encara que jo sàpiga, encara no s'han vist, però jo m'imagino que en les properes dècades es veuran.
A nivell balear, les dades són igual de preocupants?
Bé, de moment a Balears no n'hi ha, és a dir, diríem que de moment els peixos conills estan restringits al Mediterrani Oriental, tot i que sí que s'ha trobat algun individu fa uns anys a Marsella, per exemple, però, o sigui, uns pocs individus, una cosa molt anecdòtica, o sigui, de moment no hi ha poblacions establertes, però clar, si el mar se segueix escalfant, doncs és possible que arribi un moment que si hi ha potencial perquè arribin i siguin capaços de sobreviure, o sigui que jo crec que a la llarga sí que ens hauríem de preocupar.
Sí, perquè ara mateix aquesta frontera, diguéssim, natural estaria a Sicília, tampoc ens agafa tan enfora, no?
No, clar. I de fet hi ha evidències que algun ha arribat aquí, o sigui, si ha arribat a Marsella, que a més són les aigües pràcticament més fredes de la Mediterrània, tampoc sabem com han arribat, no? Però vull dir, clar... Clar, potser ara s'hi arriben, però les aigües no són prou càlides, doncs no...
Sí, no arriben a sobreviure.
No? Però, clar.
I pel que fa a l'efecte concret que té el peix conill en els boscos d'algues, per què són tan perillosos?
Doncs bé, el que nosaltres hem vist, que a més és bastant curiós, és que nosaltres hem vist que han entrat dues espècies de conill diferents, val? I fent uns experiments en vídeos en què posàvem algues a sota aigua i filmàvem a veure qui i quan menjaven, el que vam poder veure és que en realitat les dues espècies tenen comportaments alimenticis complementaris. Llavors n'hi ha una que menja les algues madures, les algues adultes, no?, les que formen el bosc, i l'altra el menja la gespeta on viuen els juvenils. I això fa que de manera que una menja l'adulta i l'altra menja el juvenil, de manera que la població no es pot recuperar, perquè clar, si tu carregues els adults però els juvenils poden créixer, doncs podries recuperar la població. Però en aquest cas el problema és que aquestes dues espècies es complementen atacant, diríem, els dos punts importants d'una població.
I com es pot frenar la reproducció d'aquest peix conill i com es poden combatre els seus efectes?
Doncs, a veure, jo diria, clar, intentant no contribuir més a l'escalfament, i òbviament, encara que parem ara, hi ha una inèrcia que aquesta hi és, fer reserves marines jo crec que seria una bona solució, perquè, per començar això, recuperes les poblacions de peixos que potencialment poden menjar-se els peixos conill, i bueno, em sembla que poca cosa més, perquè, o sigui, el problema d'aquestes espècies i en general les espècies invasores, que quan tu te n'adones que han arribat és perquè ja estan ben establertes, i llavors l'erradicació és molt difícil, i especialment en el mar, com que clar, les aigües normalment estan molt més connectades, no? Doncs encara que tu protegessis la teva àrea, si a pocs quilòmetres no s'està fent res o la població pot arribar, doncs és molt probable que arribi un moment en què s'expandeixi més. però bueno, les reserves marines semblarien la solució més adequada que pot funcionar i que es pot fer alguna cosa, i a més doncs, com que estàs protegint tot el sistema, no només els peixos, doncs si el sistema està més sa, doncs potser pot recuperar-se més o resistir més a aquesta invasió, no? Però malauradament no moltes solucions no hi veig.
Ja. Aquest estudi denota que l'escalfament global té seqüeles a tots els nivells, que poden semblar secundàries però que són molt perilloses, no?
Clar, és que aquí està un dels grans problemes d'aquestes espècies, és que no només és, diríem, greu que es mengen una alga, no? El problema és que s'estan menjant una alga que forma hàbitat, no? És com si tu tinguessis un bosc d'alzines o un bosc de l'Amazones i entra un bulldozer i s'ho carrega tot, una desforestació, i clar, com que elimines aquesta espècie que crea hàbitat, dona refugi i elimina moltes altres espècies, doncs això té conseqüències en cascada per totes les altres espècies que depenen d'aquests boscos.
O sigui, hi ha un trencament de l'equilibri de l'ecosistema.
Exacte. O sigui, passes de tenir un bosc a tenir un prat amb una mica de gespa. Clar, és totalment diferent això, no?
I quines accions té previstes CIMEDEA ara en el futur?
Nosaltres,
sí,
vols dir?
Sí. Quines accions teniu previstes?
Bé, doncs nosaltres estem estudiant no només aquestes espècies invasores, sinó també algues, que, per exemple, a Balears malauradament n'hi ha moltíssimes, hi ha la caulerpa racemosa, la lofocladia, i nosaltres estem estudiant quins impactes estan tenint i si hi ha, per exemple, alguna possibilitat de que els herbívors nadius, com els peixos o les garotes, els eriçons de mar, si s'ho mengen, si tenen alguna capacitat de controlar-ho o no, i quins efectes està tenint en els ecosistemes natius. El problema és que, clar, tot això normalment són dinàmiques molt lentes i necessites molts anys per poder veure realment qui si té un impacte o no. I clar, el problema que a vegades prendre la decisió l'has de prendre quan encara no saps res de quin impacte té, no? Llavors és complicat. Per exemple, aquests peixos conill, doncs clar, fa quasi 100 anys que ronden per la Mediterrània, no? Però ningú s'ha plantejat fer-ne res, i ara doncs, potser que, no, que veus que hi ha un impacte tan evident, doncs potser ja és massa tard, no?
Idò.
Però bueno, primer hem d'estudiar quin efecte tenen.
Clar, primer s'estudi, després per poder posar en pràctica, diguem, lo necessari per poder erradicar o el manco, millorar aquesta situació.
Sí.
Fiona Tomàs Naix, moltíssimes gràcies per estar nosaltres aquí, a Passió per la Mà, i estarem ben pendents de com va la situació. Moltíssimes gràcies.
De res, un plaer.
Passió per la Mà, l'espai que es banya per oferir-vos a Ivetres Ràdio tota l'actualitat nàutica de les illes.
Ivetres Ràdio et desitja bon Nadal. El dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les illes per a grans i petits. Quatre històries arribades des de cada una de les illes per passar una bona estona en família. El dia de Reis, a la una del migdia, rondalles de les illes a Ivetres Ràdio.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a Ivetres Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a Ivetres Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano.
Bones festes!
Escoltes Passió per la Mà, el programa d'Ivetres Ràdio que es banya per relatar tota l'actualitat nàutica balear.
2015 serà un any molt intens pel que fa a competicions esportives nàutiques. Vivim l'avançada dels Jocs Olímpics de Rio i tot regatista o piragüista persegueix la gran meta de participar a l'esdeveniment planetari per excel·lència. Aquest motiu ha fet, per exemple, que Iker Martínez deixi el patronatge de Mafre a Xavi Fernández a la tercera etapa de la Volvo Ocean Race, que va arrencar ahir des d'Abu Dhabi i durar la flota fins a la ciutat xinesa de Sanya. Ara, la companya d'Iker és Sanacre, amb la qual s'entrena a Miami per reviure èxits olímpics que també coneix.
La Volvo no atura, la Barcelona World Race va arrencar just en tancar 2014, les grans regates que evoquen l'esperit de pioners navegants que desafiaren els oceans segles enrere combinen emoció, aventura i un sacrifici extrem que requereix de tota l'habilitat possible per arribar a la destinació marcada abans que els rivals. Etapes maratonianes, dies i dies embarcat, canvis de condicions climàtiques, constants de nous que es multipliquen. Així són aquestes proves de les quals sempre es feim i ens farem ressò a Passió per la Maica també enguany. Vos acostarem gràcies a la veu dels seus protagonistes que mereixen tot és reconeixement possible. I no penseu que tenim actors secundaris, perquè un d'aquests espectaculars desafiaments és la Transquadra, i ara mateix els seus líders són illencs.
La Transquadra és un certamen singular en molts aspectes. Per exemple, només poden participar els majors de 40 anys. Els regatistes han de ser amateurs i a més, la seva ruta té un disseny molt curiós. La formen dues etapes, però que no es fan seguides en el temps. La primera va ser el juliol passat, amb un inici que es pot podia escollir Barcelona o la localitat francesa de Sant Nazaré i final a Madeira, just allà a territori portuguès, reprendant la marxa el dia 24 de gener els més de 100 participants a les categories individuals i duo. En aquesta classe és on el talent balear ha governat la primera part de la Transquadra.
A bord de Fràgil 5, Xisco Gil i Miquel Ensenyat guanyaren a Madeira i ara s'embarquen a la conquesta d'un triomf que no estan en fora, exactament a 2.700 milles nàutiques, que és el que hauran de completar fins a arribar a l'illa caribenya de Martinica. En diverses ocasions hem xerrat amb ell com a director tècnic de la Federació de Balear de Vela, però avui ho feim en qualitat de patró i flamant líder d'una competició ben exigent. El tenim aquí als estudis de Passió per la Mà, en Xisco Gil, bon dia.
Hola, bon dia.
I feliç any nou.
Moltes gràcies.
És una regata una mica especial, com han dit, perquè primera etapa al mes de juliol, la segona un poc més i pràcticament ja s'oblida, no sé si que la tenia en ment. Com has afrontat aquestes dues etapes tan distanciades en els temps?
Bueno, és un problema afegit, perquè no pots disposar del barco, el barco està a Madeira i nosaltres som aquí. Aleshores és complicat, pues, posar a punt el barco, és el principal repte que tenim en aquest cas.
Això és per reglamentació, que l'embarcació ha de quedar allà?
No, podria tornar, però després de fer 1.100 milles cap allà, de tornar 1.100 milles cap aquí, i tornar a fer 1.100 milles cap allà pot ser bastant complicat.
I va quedar, se va haver de reparar alguna cosa, o va quedar
no, bé? La veritat és que vam tenir bastanta sort, hi ha molta gent que va quedar estret a la primera etapa, amb rotures, barcos que s'han hagut d'incorporar més tard després de tenir qualque problema, però nosaltres la veritat van arribar allà i més o menys ho tenim tot bastant a punt.
Xisco, com va sorgir l'idea de participar a la Transquadra?
Bueno, la idea sempre està allà, sempre un pues, vol fer aquesta regata de Cruz Atlàntic, i avui en dia pues, Cruz Atlàntic amb embarcacions pues, és realment molt car, o sigui, tu disposes d'un Open 60 o no hi ha competició destinada a això, i l'única regata que existeix de nivell i que tingui amb aquestes categories d'amateur, que diguem, pues, és aquesta. Aleshores, pues, fa bastant de temps que ho vam pensant. De fet, vaig adquirir el barco fa 2 anys i el vam estrenar fent el Gran Prix de l'Atlàntic. Vam fer Lanzarote Martinica pues, com una espècie d'entreno per a aquesta competició que ara, pues això, fa com a 2 anys que estem preparant-la.
Hi havia dues sortides, com hem comentat, vosaltres vau optar per la variant mediterrània amb una sortida des de Barcelona. Quines diferències hi havia en sortir o de Barcelona o de França?
Bueno, per nosaltres principalment el transport fins a França, que, o sigui, dic dur barco fins a França, pues, a part de necessites molt més temps, cosa que de fet aquesta regata està feta en 2 anys distints perquè puguis disposar de les vacacions de 2 anys distints i no va de deixar la teva feina, de qualque manera, que el que exigeix totes les altres competicions. I nosaltres vam decidir de Mediterrani perquè ho teníem més a prop de Barcelona, i de fet la de Mediterrània és bastant més exigent perquè és molt més tàctica, hi ha menys vent, has cruçat l'estret en regata, que és molt més, no sé, jo m'aprecia molt més atractiu que fer-ho també de França.
T'has avançat a la nostra següent pregunta, que era si a nivell tècnic de dificultat és més complicada variant mediterrània o atlàntica. No sé si només el factor Gibraltar, estret de Gibraltar, ja determina aquesta decisió.
Sí, normalment l'etapa de França, per exemple, va durar escassos 6 dies, perquè és una etapa normalment també important i dic que diguem-ho de molt de bastant de vent i vent a favor, i en canvi la Mediterrània és moltes més calmes, molt més tàctica, poc vent, l'estret de Gibraltar, que és molt complicat. De fet, allà se va decidir la prova, van tenir vents molt forts i va ser allà on un poc se va decidir la prova, i realment és molt més tàctica que la de França.
Dius 6 dies a Atlàntica, vol trobar-ho estar 10 dies?
10 dies, exacte.
I en conta'ns un poc, et va començar així, sobretot més calmada, de vent, i després tot es va accelerar arribant a l'estret. Com va ser?
Bueno, la veritat és que va ser un poc el que havíem previst. Van tenir vent que estava bé de sortida de Barcelona, el que passa que era una vent de senyida, amb la qual van tardar bastant, com que anava en contravent, van tardar bastant fins a arribar tot el que fos la costa passat d'Ènia, a l'altura de la Manga del Mar Menor. Però després d'allà, la costa sud d'Espanya sempre en aquestes èpoques és molt poc vent. Nosaltres havíem preparat el barco per molt poc vent, de fet. I això després van tenir, ens van trobar doncs, amb un vent, nosaltres van tenir entre 35 i 45 nudos que hi va haver l'estret en contra. I allà va ser un poc, ja t'he dit, que allà on hi va haver, bé, jo crec que fins a 10 barcos van quedar fondejats que no van passar i nosaltres vam poder passar. I a partir d'aquí sí que ja va ser un poc... No t'ho vull dir costa per avall, però anava en recte, almenys, cap a Madeira.
Aquest 10 dies en recorre aquestes 1.100 milles per arribar a Quinta de l'Orde, a Madeira. Fer-ho en primera posició no ha de ser fàcil, tampoc.
No, la veritat és que, bueno, de fet, nosaltres tampoc ens ho esperàvem. Això també té els seus, com tots els regates de creuer, tenen els seus ratings, els seus compensats. Nosaltres havíem preparat el barco per molt poc vent, però l'havíem fet amb una major més grossa, i el nostre barco, digamos, era en teoria dels barcos ràpids, però érem realment el barco, en teoria, exigia que havia d'arribar en temps real i després veure si podien guanyar en temps compensat. Arribar primer en temps real i primer en temps compensat, pues, la veritat és que no mos ho esperàvem.
I el nivell de rivals, que també devia ser elevat.
Sí, la veritat és que normalment la gent que participa en aquesta regata són gent que són amateur, perquè no se dediquen a això, però sí que se dediquen a la part del món de la bola, com jo també em dedico a entrenar regatistes, i ells, pues, molt d'ells són preparadors de barcos d'Open 60, o que fan transport d'Open 60, o que se dediquen molt a la competició, és a dir, tots els francesos que estan fent la regata no són mancos.
Francesos que, i molts d'italians que hi havia, i que no els hagué de fer molta d'il·lusió veure un balear, un espanyol en aquest cas. Ja saben que França sempre a nivell esportiu té aquesta espineta clavada quan li guanya un espanyol, no?
Sí, bueno, nosaltres, de fet, ja t'he dit, no mos varen fer gaire cas, no sé si els va agradar o no, però molta gràcia no els va fer. Crec que ells estan contents de que sempre hi vagi qualque espanyol, perquè així dona colorido a la regata, però jo crec que no els va agradar gaire que els guanyéssim, això no.
Vares fer, perquè hi havia l'opció d'anar amb duo a nivell individual, tu vas amb en Miquel Ensenyat, que ja ha molts d'anys junts, no?
Sí, bueno, dic que han navegat bastant en conjunt. La veritat és que no m'ho havíem enfrontat mai a una regata així tan llarga, havíem fet regates més curtes, però bueno, dic que al final són passar més dies junts i ja està.
I això de passar més dies, la convivència com és? Dues persones allà dalt, com és a nivell de repartir-vos les hores de dormir, com és el tema del menjar, com és viure dins aquesta embarcació que són 10 metres allà, que estàveu tots dos?
Exacte, sí, la veritat és que jo sempre dic que navegant en doble és com navegant solitari, però dormint. O sigui, l'únic que fa és que quan dones, en vez de dur el pilot automàtic, hi ha una persona de fora. I la veritat és que, bueno, te reparteix les feines i la veritat és que el menjar jo no vos ho aconsello, o sigui, després de festes, és el millor sistema per passar les festes, és aquest, passar un pot de fam. Però tenc que dir, el menjar és molt, saps, totes que, diguem, d'això que només necessites encalentir algo, no necessites ni aigua per encalentir-ho, bueno, no és gaire bo. El menjar no és que sigui el que més disfrutes, i el que sigui, pues, la convivència, pues, és, com que realment tots dos tenim el mateix objectiu i és, pues, fer el barco córrer el màxim possible, no te queda molt de temps, o sigui, entre que fas la tàctica, arregles qualque cosa, el que tu dius, prepares el menjar i dus el barco, la veritat és que s'alta temps, l'únic que el dediques és intentar descansar.
És fràgil, sí que és un fas de 3.200 de 10 metres d'eslora, i pel que hem vist, prolifera entre la flota, presenta la transquadra. Què el fa en aquest vaixell tan ideal per aquesta regata?
Sí, bueno, el que passa, una de les coses que no heu dit a la introducció és que, a més, una de les característiques d'aquesta regata és que tots els barcos han de ser de sèrie, no poden ser barcos prototips. Con la qual aquest barco està un poc dissenyat, és un barco de sèrie, dissenyat un poquet per francesos per fer aquest tipus de competició. És un barco que te pot permetre anar de creuer a fer la volta a Mallorca tranquil·lament, però també té aquest, és un barco molt ample de darrere, dos timons, dissenyat per poder competir i fer el creuer. I, de fet, i a més, el preu és bastant assequible, pues, i només en aquest, nosaltres en tenim 26 barcos d'aquests 100 que hi ha participants.
I sorprèn també, o crida atenció, Pedro, aquesta norma, que és que només poden participar els que hagin fet ja els 40 anys. Vull dir, el manco experiència n'hi haurà, no?
Bueno, de fet, això va sorgir... De fet, com totes les coses aquestes, pues surt d'una persona que volia fer aquesta regata fa molt de temps i va agafar una sèrie de amics seus i va decidir fer la regata, i tenien més de 40 anys i van dir, bueno, no volen jovenets que facin la regata, i bueno, van inventar aquesta regata, que de fet la idea d'aquesta regata és que és per ser gent amateur que sempre ha volgut cruar l'Atlàntic fent una regata de qualitat i que no ha pogut, con la qual no, en teoria és per aquests sonyadors de més de 40 anys.
Sí, és una, diguéssim, un acostament en el professionalisme sense ser-ho, perquè el que has dit són embarcacions de sèrie que són, es pot adquirir qualsevol, i després aquest condicionant dels 40 anys. Xerrant d'experiència que deien a Laura, amb els anys que duis navegant, en aquesta regata, per exemple, en aquesta primera etapa de Transquadra, heu après alguna cosa que no sabies? Te vares baixar del Fràgil 5 sabent alguna cosa més del que no sabies en partir de Barcelona?
Mira, la veritat és que el món de la volta t'ensenya cada dia t'ensenya cada dia moltes coses, saps? Si per exemple jo en el meu cas concret, a través de l'estret amb vent de 35 euros en contra, en la corrent a favor, amb la qual la mà era molt més picada, i veure com 10 barcos que anaven de vora nosaltres se quedaven fondejats i nosaltres passàvem perquè vàrem aprendre a passar aquella ona en aquell moment, pues evidentment sí que vaig aprendre moltes coses, i sobretot aprendre molt a conèixer més el meu barco. O sigui, el meu barco ara, com aquell que diu, no t'ho vull dir que el dugam en sos ulls tancats, però quasi.
Ara, quins són els principals obstacles que vos esperen a l'Atlàntic?
Sí, bueno, l'Atlàntic realment és una regata que, o sigui, que és el més complicat és que arribar a la zona de Galícios. La zona de Galícios se pot arribar o sigui, pot fer més milles i més ràpid o pot fer menys milles i en menys vent, però és un poc, és un component més tàctic, quasi de bon arribar a Galícios per intentar fer les menys milles possibles, i és una regata ben importants amb vents que hi ha dies, pues, que superen els 30 euros de popa i tal, que en el final, com que vol que el barco vagi ràpid, sempre duts el pie a l'aire i tal, i en el final, si fos una travessa de creuer, no t'hi diria que hi hagués cap obstacle, però dic que també estàs limitat amb el número de veles, amb la qual has d'evitar rotures, i bueno, el més complicat és evitar les rotures i que el barco vagi el més a tope possible, i amb el meu barco, pues, nosaltres ja pues, aconseguim ja quasi de 100 euros amb un barco de 10 metres, pues, en el final... Algo tenim problemes, sobretot amb estabilitat, amb problemes de no rompre coses.
Com dissenyeu vosaltres l'estratègia a seguir?
Bueno, de fet, l'estratègia, fins que no estiguem quasi com aquell que diu a punt de sortir, no ho sabrem, perquè nosaltres, els patres meteorològics, arriben màxim fins a 7 dies. Nosaltres calculant que seran entre 15 i 20 dies de travessa, amb la qual difícilment podem definir una estratègia des de principi fins a el fi, no? El que sí poden definir són els primers 7 dies i ideal sempre és intentar baixar el més possible de latitud per arribar el més possible en Galícia. El que passa que això significaria fer moltes més milles. Entonces, se trata d'intentar fer les menys milles possibles baixant el més possible. I això no sempre és fàcil. Exacte, depèn de la meteorologia, a l'hora de sortir d'allí, allà sobretot en aquesta època sí que hi solva bastantes borrasques que els primers dies poden donar molt de problemes, de molt de vent, aunque sigui portant molt de vent, i també en ocasions inclús hi ha molt de vent de proa. És a dir, que els primers 4 o 5 dies poden ser conflictius per posicionar molt realment la regata.
Però clar, perquè la gent que és més novell, clar, tu si tu mires el mapa, traces una línia recta i dius, aquesta és la línia recta, el problema és el vent. O sigui, tal vegada has de voltar més per trobar el vent, i has de trobar aquesta compensació de no voltar massa i trobar vent, no?
Sí, bueno,
aquesta és la clau.
De fet, la línia recta no és més ràpida tampoc, com el món és rodó, realment hem de fer un pot de curva per fer la línia més curta. El que passa és que això mai ho feim. O sigui, nosaltres, en principi, si serien unes 2.700 milles rectes, nosaltres en feim a prop de 3.000 entre la curva que intentem fer, cercant els vents aliciós més constants i més a la part de sur, que diguem.
I has dit que tu vas fer un Lanzarote a Martinica, aquesta experiència també t'ajudarà, no?
Sí, bueno, de fet, quan vaig adquirir el barco és més de... ara fa 2 anys i un parell de mesos, bueno, de fet fa 2 anys, i aquesta Lanzarote de Martinica pues, va ser 2 mesos després de comprar el barco, vam fer aquesta travessa. Era una regata no tan exigent, però al final era Lanzarote de Martinica, eren 2.600 milles en aquest cas, i la veritat és que molt va, o sigui, com una experiència molt important per afrontar el que molt ve ara.
Quin paper desenvolupa cadascun, tant tu com a Miquel?
Sí, bueno, aquí en el tema de dos, ja vos dic, és com navegant solitari. O sigui, nosaltres no és que hi hagi un patró i l'altre que sigui un tripulant. Aquí tots dos són patrons, perquè quan un no l'estima molt, dus l'altre. I l'únic que passa que ens repartim un poc més les feines. Jo duc el tema més de l'estratègia i de la tàctica del barco, perquè necessites bastant de temps entre mirar models meteorològics i tot el que ens van enviant, i ell se dedica un poc més tot el tema del manteniment del barco, tot el tema de l'electricitat, electrònica, etc. I bueno, m'han repartit d'aquestes dues parts. El que passa que ja ho t'he dit, que en el final, si el barco anar ràpid és perquè tots dos anar ràpids. Si només vaig jo ràpid o només el va ràpid, no guanyaran ni...
És que la compenetració entre vosaltres dos el que fa que en el final sortiu guanyadors, també.
Exactament.
A part d'altres factors, evidentment.
Exactament. O sigui, la idea és que nosaltres duim el màxim de temps possible l'embarcació, però no duim... O sigui, duim pilot automàtic, però no el duim posat per no gastar energia, per no dur gasoil, per consumir, etcètera. Entonces, tot està limitat amb el tema d'espès per intentar ser el més ràpid possible. Estic esperant que de l'anterior travessen aquestes que hi duin 500 quilos menys només de provisions, etc.
A nivell de pas meteorològics del Catxerres, de sistemes de posicionament, teniu qualque limitació per part de l'organització? Perquè hi ha proves que, mirant de recuperar aquest esperit de navegació tradicional, te condicionen i te deixen ni GPS pràcticament. Vosaltres teniu qualque limitació en aquest sentit?
Bueno, nosaltres només l'única limitació és que només te pot baixar a part del meteorològic que siguin públics. No pot tenir un routier que te digui per on vas. O sigui, l'únic que tenim és no existeix en aquesta competició que hi ha routiers a terra que te duen això, però sí que te pot descarregar els patres meteorològics de qualsevol web que estiguin disponibles. O sigui, no pot tenir un patre meteorològic propi.
Que sí, tothom ha de tenir la mateixa informació, no?
Exactament.
I quantes milles d'ús navegades amb el fràgil 5? Més o manco, vull dir, si l'etsat no, o les ten comptades?
El fràgil 5 sí, perquè com que el vam adquirir fa 2 anys i du un compte milles i de dia que va...
és fàcil, ho ten controlat.
Aquest és fàcil. Ja en duim més de 8.000, 8.500 ara, més o manco.
Saps? I Xisco, guanyar la Transquadra és desig, és un repte o és un somni per aquest 2015?
No, al final seria un somni realment. O sigui, guanyar en el primer, per exemple, la primera etapa la van guanyar perquè se van donar tots els elements per guanyar aquesta regata, i evidentment la segona etapa depèn de tantes coses que és impossible dir no és com una carrera o que tu diguis, home, si jo estic bé físicament puc optar. Aquí en aquest cas entren massa coses, entren massa factors com per dir se pot guanyar. Evidentment se pot guanyar, totes les regates se poden guanyar, i bueno, nosaltres ho intentarem, però és més un somni.
Idò, Xisco, d'aquí a dia 24 de gener recordem que sortirà aquesta segona etapa de Transquadra, però t'instam que estiguis amb nosaltres la setmana que ve, perquè en el teu vessant, diguéssim, més professional, a nivell de director tècnic de la federació, tenim aquestes jornades de tecnificació, també són importants, no?
Sí, bueno, la meva part deportiva, el bo és que la compagina en la meva part professional, i en la meva part professional, pues, com a director tècnic de la Federació Balear de Bala, pues, la veritat és que totes aquestes coses, com les jornades de tecnificació de la setmana que ve, en les quals juntam a tots els millors regatistes de Balears per fer aquestes jornades, pues, mos fa que la veritat és que és una satisfacció i és una alegria veure-los tots junts.
És un bon planter, no?, de joves regatistes ara aquí a les Balears.
Home, sí, la veritat és que tenim la sort que els darrers anys han aconseguit molt de triomfos, ja no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional, i ara en aquest moment, per fer-se una idea, cada competició que estem anant estem traient un 27% de pòdiums de tots els regates que anem, amb la qual jo crec que està molt bé.
Una xifra notable aquesta, pràcticament un terç de podis, i de Xisco, el que han dit, molta sort per aquesta transquadra, i tornem a xerrar la setmana que ve per aquesta jornada de tecnificació. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en aquest primer programa de 2015.
Moltes gràcies, Valtros.
Gràcies.
Adéu. Sóc
d'aquella tornada. A Ivetres Ràdio escoltes Passió per la mà, la travessia més acurada pel món marítim balear.
Bona silla, bones festes.
A Ivetres Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'Ivetres Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. Tens ganes d'obrir els regals que t'han duit? Creus que hauran encertat? T'imagines que no, que vas d'arribar al moment d'obrir els regals? Puncta, puncta, puncta. Viu amb Joan Trias l'espera més il·lusionat de la ràdio. A partir de les 8:30 del vespre, juga amb Ivetres a veure quan s'atorba realment en arribar al moment més esperat de la FM. Atrapats pels Reis. El Dia de Reis, a Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio et desitja bon Nadal. No pots quedar-te quiet a terra? Endinsa't en nosaltres. Aquest és el teu espai. Passió per la mà. Ivetres Ràdio.
I abans d'arribar a port, com sempre, vos feim un tast de totes les activitats que podreu fer arreu de les illes per aprofitar aquests darrers dies de festa.
Fins dia 10 de gener encara està oberta en els públics exposició del 5è concurs de pintura i fotografia Fars i Ports de les Illes Balears. Podeu admirar aquestes obres en el Centre d'Història i Cultura Militar de Palma de 10:30 a 1:30 i de 6 a 8. Els dissabtes només hi ha visites als matins de 10:30 a 2.
La ruta artística continua en el Caixa Fòrum de Palma, on roman en el vostre abast un recull de part de les creacions de Joaquín Sorolla. El color del mar mostra un catàleg de 60 pintures relacionades amb paisatges de costes i platges, que també engloben indrets balears que el pintor va immortalitzar durant la seva estada a l'arxipèlag. A més, dia 8 de gener a les 7 de l'hora baixa podreu assistir a la conferència Playa del Mar de los Cielos, a càrrec de la historiadora de l'art de la Universitat de Barcelona, Teresa Sánchez.
I sense sortir de l'espai ubicat a la plaça Weiler, en aquest Caixa Fòrum, teniu fins dia 11 per veure l'exposició Mirades obertes de la natura, amb 34 treballs de 12 fotògrafs de totes les illes, entre els quals no falten les referències marítimes.
Demà, dia 5, et s'avançala del dia més esperat pels menuts de la casa. Arriben els Mags d'Orient i els diversos ports de Balears els saludaran en desembarcar just abans de la cavalcada. A Mallorca els podreu veure en el Moll Vell de Palma a partir de les 6 de hora baixa, en el Port de Pollença ho faran a les 6:30 i també sortiran des de Port Adriano a les 5 de hora baixa.
Tampoc no perdran de vistes nins i nines menorquins. Melcio, Gaspar i Baltasar apareixeran a Es Castell a les 7, concretament a l'abadia de Calesfonts.
A Eivissa, la comitiva real tindrà el punt de mira fixat al port, on deixaran el seu veler a les 6 de sora baixa. Pels formenterens, el punt de trobada serà el port de la Sabina a les 6 de sora baixa. Darrera oportunitat per demanar els vostres regals, nins.
I les majestats, encara, si encara no tenen la llista de compres feta, un gran lloc per inspirar-se és el Mercadant Nadalenc de Portals, ple de gran ambientació i moltes activitats dirigides en els més petits de la casa.
El mateix dia 5, demà a les 5 de sora baixa, gran festa en el Nàutic de Sant Antoni per lliurar a diverses ONGs tot el que s'ha recaptat durant aquest Nadal amb les iniciatives del Nàutic Solidari. Projectes infantils i de protecció de la natura seran els beneficiats.
Els més cinèfils de Menorca podreu assistir a la projecció de Los Vikingos de Richard Fleischer divendres dia 9 a les 8 a Comandància. Després de sa projecció hi haurà tertúlia per comentar el film.
I ja el proper cap de setmana, els dies 10 i 11, hi haurà jornades de concentració i tecnificació de la Federació Balear de Vela, que comentarem àmpliament en el proper programa.
I després de festes, reprèn l'activitat al calendari esportiu. Dissabte, dia 10 de gener, hi ha Lliga de Creuers en el Club Nàutic del Port de Pollença. I per diumenge, dia 11, hi ha trobades en el Nàutic de Serenal i el trofeu Creuers Sant Antoni 2015 en el Club Nàutic de Ciutadella.
Escolta Passió per la Mar, el programa que t'endinsa dins la màgia del Mare Nostrum.
Les llumes veuen a l'horitzó, el que ens indica que arribem a port i que fins aquí arriba la nostra travessia d'avui. Si vos heu sentit còmodes a bord de la nostra embarcació, no ho dubteu. Torneu la setmana que ve, serem a port a la mateixa hora. A partir d'ara partirem els diumenges a les 10 del matí. I si vos heu quedat amb més ganes de més continguts, no ho dubteu. Navegueu per les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter. I com no, teniu tots els continguts al web del programa, Pedro.
www.passioperlamar.com.
Que sai nou vos dugui mars de calma i travessies de felicitat. Nosaltres tornem la setmana que ve i ho farem, com sempre, amb autèntica passió per la mar. Arreplegant veles. Fins la propera. Adéu.
Si t'agrada navegar, pescar, nedar, bussejar, si el teu estil de vida es diu aigua, escolta Passió per la mar. IB3 Ràdio.
Quiero ver en colores sin contornos, líneas de azul, rayos de sol.